Fa uns mesos, quan estàvem confinats, vam sentir molt sovint i per tot arreu que estàvem donant un respir al planeta, gràcies a la reducció de la contaminació per l'aturada global que va causar la pandèmia. Ara que ja han passat uns mesos, volem saber si realment ha estat així i per fer-ho hem convidat l'Anna Pérez Català, que és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Anna, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Adam.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí passant l'estiu a la ràdio. Tu ets a casa, a Rialp, tranquil·la?
Sí, molt tranquil·lament, a prop d'aquest llac que comentàveu ara, on s'hi va també a fer una volta i a nedar.
Sí, que l'estava recomanant la Laia. La primera notícia climàtica d'aquesta setmana, com gairebé el 99,9% de les notícies que tenen relació amb el clima, és dramàtica. El desgel a Groenlàndia supera el punt de no retorn. Això significa que ja no podem recuperar la fosa de gel de Groenlàndia. Això per què és important?
El que diu la notícia és que la diferència entre la quantitat de gel que es va perdent cada any i el que neva i n'acumula aquell mateix any és massa gran. No? És a dir, no es dirà recuperant mai, i no vol dir que a Groenlàndia el gel desaparegui demà, però sí que a finals de segle que no anirem repostant aquesta neu. Això és important perquè fa pujar el nivell del mar, no? Estem traient aigua que està normalment congelada i l'estem posant a dintre de l'aigua salada del mar. Però a part d'això, van la tendència com de desestructurar o fer desaparèixer la majoria d'aigua dolça glaçada del món. No? Això també passa als Andes, al Canadà, a l'Himalaia, i el que hi ha molta por és que arribem als punts de no retorn, com ha passat amb Groenlàndia, amb totes aquestes altres serralades. I penseu que, clar, d'aquest tipus d'aigua en depenen, diuen, 2.000 milions de persones, és a dir, una gran part de la població mundial. Wow. I això és molt perillós.
Una altra cosa que ens porta al calendari demà passat és l'Earth Overshoot Day, que és el dia del deute ecològic. És a dir, que demà passat arribem al dia de l'any en què ja hem consumit més recursos naturals que els que la Terra pot regenerar per ella mateixa en un sol any. I això serà a l'agost. Encara quedaran 4 mesos més.
Exactament. De fet, els anys 70, això era finals de desembre. És a dir, els anys 70 eren capaços de consumir molt menys del que consumim avui en dia i la Terra sí que era capaç de regenerar-se ella mateixa en un any. L'interessant de tot això és que depèn molt del país. De fet, hi ha una web amb aquest nom que has dit, no? L'Earth Overshoot Day, que tu pots mirar a quin dia sobrepassa cada país. És interessant, Luxemburg, el 16 de febrer ja han gastat tot allò que podien gastar durant l'any.
Uau!
L'estat espanyol és el 27 de maig, és a dir, abans de la mitjana aquesta mundial que arribarem ara a l'agost. I, en canvi, un país com Indonèsia és el 18 de desembre, és a dir, gairebé són capaços amb el seu nivell d'explotació de recursos, de consum, de preservar el planeta. Per tant, de fer plantejar una mica si el nostre país està vivint d'una manera que sigui sostenible a llarg termini.
Bueno, que no ens ho hem de plantejar gaire. No.
Bueno,
la resposta és no.
Exacte, i per això serveix una mica el concepte aquest de l'Earth Overshoot Day, aquesta manera de comptar-ho, com per fer-te veure que estem consumint potser dos planetes Terra en lloc d'un, que és una mica com estrany d'explicar, no? Perquè no tenim dos planetes Terra i aquí precisament hi ha el problema.
El que sap greu de totes aquestes notícies relacionades amb la sostenibilitat, el consum i l'ecologia en general és que el dia que tenen lloc, el dia que passen en parlem i després la vida segueix. I en realitat potser la vida s'hauria d'aturar i aquestes notícies no haurien de ser notícies, sinó que haurien de ser el dia a dia estructural del que expliquem, no?
Sí, totalment. Jo ara, abans ho parlàvem, el que diu sempre la Greta, que ara també sortia a les notícies, és que no podem entendre una crisi i no podem solucionar-la si no la tractem com una crisi. I jo sempre pensava, ja, però què vol dir tractar alguna cosa com una crisi? I a la que ha arribat el coronavirus ho he entès, no? Les notícies 24 hores parlant del tema, estem tots pendents, hi ha reunions mundials, hi ha un desplegament brutal de recursos, i al final potser és això, no? Els mitjans de comunicació s'han bolcat de sobte a explicar alguna cosa que és, doncs, com dius tu, no? Que no ens n'oblidarem demà, sinó que segueix parlant i parlant cada dia i de diferents des de diferents angles. Es crea un vocabulari, un saber, no? Ara tothom sap què són les PCRs, en canvi, sí. De canvi climàtic no en sabem moltes coses. Jo crec que falta aquest compromís més ferm amb una crisi que és molt, molt greu, potser més greu que la del coronavirus, encara que ara sigui com molt difícil d'imaginar tot plegat. Mm.
Ara que parlem del coronavirus i de la pandèmia, la sensació que hem tingut durant tot el confinament és o que bé la Terra té l'oportunitat de regenerar-se, l'aire més pur a les ciutats, han tornat els animals, però això va durar 2 minuts i mig, i de fet ara que hem tornat, les dades ens diuen que els governs estan posant més diners per sortir de la crisi en sectors que tornen a contaminar i que fan malbé el planeta.
Totalment, sí, sí. De fet, com amb números ja ho podem veure. Va sortir molt a les notícies que la Xina, que va ser la primera que es va confinar a casa seva, les emissions de gasos d'efecte hivernacle que provoquen el canvi climàtic van baixar dràsticament un 25%. Això no havia passat mai a la història, les emissions no baixen, normalment pugen. Però si mirem avui en dia, no, ja la Xina es va confinar, que devien ser a principis de març o finals de febrer, ara mateix, a les dades que hi havia el juliol, ja ha tornat a recuperar això. És a dir, ha posat en marxa la maquinària de fàbriques o de cotxes o del que sigui, i ha superat fins i tot les dades del mateix mes de l'any anterior. És a dir, la Xina està contaminant més que el 2019. Clar, perquè el que fem és això, és per sortir d'una crisi que tenim a sobre, és promoure segons quin tipus d'indústria. Això és el que tu deies. I aquí, bueno, podem estar d'acord que s'ha de recuperar l'economia, però tenim un espai molt xulo, estem movent bilions, no? Són 3,5 bilions de dòlars globals, però que segurament estan augmentant, que van a molts sectors econòmics que tindran un impacte a llarg termini, durant molts anys, no? Si ara dones una ajuda per construir carreteres, per exemple, aquestes carreteres es quedaran allà durant molts anys, no? I això és el que està passant. S'està donant finançament als combustibles fòssils, per exemple, dintre el G20, que són això, els Estats Units, Alemanya, Canadà, els països més rics del món, estan donant molts més diners als combustibles fòssils que a alternatives, i això és una mica el que es veu també a casa nostra. Tenim les ajudes als cotxes, no? El famós Pla Renove, ara obres la tele i només hi ha anuncis de cotxes que t'has de canviar el cotxe, i no hi ha cap mena de lligam ambiental a darrere, no? Per exemple, a Alemanya els diu, vale, només us donem ajudes als elèctrics o als híbrids. Podem entendre que això no és la solució final, però almenys no estàs finançant els combustibles fòssils. O la indústria de l'aviació, no? I tant França com Alemanya com Espanya està donant ajudes a l'aviació, però França, per exemple, obliga a... s'han de retallar certs vols, no? Si fas un vol que només va entre dues ciutats a les quals hi ha un tren, doncs potser no cal que voli tan seguit o no cal que voli, no? I hi ha tota aquesta negociació amb les empreses que crec que hauria de ser molt, molt més present.
Clar, la pandèmia ens ha fet parlar més del canvi climàtic, perquè molta gent, doncs, és això, compartíem missatges, fotos de dofins... es va dir molt, nosaltres som el virus, que és una cosa excel·lent, però en realitat també la pandèmia també és una conseqüència, no?, de com estem tractant el planeta. O sigui, té una relació amb el coronavirus de conseqüència, no només de causa.
Està clar. És a dir, com que nosaltres estem envaint certs ecosistemes en els quals, doncs, normalment no hi ha vida humana o no n'hi hauria d'haver, el que passa és que tenim accés o estem exposats a certs virus. Virus n'hi ha moltíssims, milers, no? Algun epidemiòleg us ho explicaria. I normalment, com que no entren en contacte amb els humans, doncs passen entre animals o el que sigui. Hem tingut la mala sort que hem entrat en contacte gràcies a deforestar o a tenir molts animals junts en el mateix lloc. Doncs hem arribat al moment en què un virus ha saltat a una persona, i amb la mala sort que aquest virus també era capaç no només de saltar d'animals a persones, sinó entre persones. I aquí és on ens trobem amb el desastre del coronavirus.
Això és una cosa que costa una mica d'entendre, no? La relació que hi ha entre una pandèmia i les malalties en concret, i la salut nostra i la biosfera, no? Com pot ser que... la manera com interactuem amb el medi ambient sigui responsable en part de que després tinguem un virus, no? Això ja, bueno, suposo que coneixes de sobres el Paco Valladares, que ho explica molt, molt i molt bé, no? Que és com determinats animals funcionen com a vectors de transmissió de determinades malalties. Uns ens ajuden a immunitzar-nos més ràpid i altres agreugen la nostra malaltia si ens contaminem o ens infectem, no?
Fernando
Valladares,
seria...
sí.
Seria el ratpenat que... Bueno, que no sabem exactament si ho ha sigut, no sé si s'ha demostrat encara, però, bueno, clar, un d'aquests seria el ratpenat famós que ens ha portat la crisi del coronavirus. Uh-huh. Però, clar, al final, potser hauríem de parlar una mica de la salut com a una cosa molt més global. Si no, no podem només entendre la salut com, pues, allò, quan jo em trobo malament vaig al metge, sinó que, si el planeta, parlant així abstracte, no està sa, és molt difícil que nosaltres ho estiguem. I l'exemple facilíssim i obvi és la contaminació atmosfèrica. Les morts prematures a l'estat espanyol per any per contaminació atmosfèrica són unes 10.000 persones. Clar, és veure que allò que respires, no?, que té un efecte en tu. Està clar que la pandèmia també ho és i podríem veure altres exemples, però potser hauríem de començar a canviar el paradigma i a veure que si no cuidem el nostre entorn, simplement no ens estem cuidant a nosaltres mateixos. Al final som part d'aquest ecosistema.
Anna, un dels problemes és que ens falta pensar a llarg termini, no? Que sempre pensem de manera curtterminista i sempre pensem en la retribució i la satisfacció immediata, i mai pensem a llarg termini. Això, per exemple, es veu quan confonem el temps o la meteorologia amb el clima, que són dues coses totalment separades. Una és de curt termini, del ara, no?, de mirar el cel i veure quin temps fa ara, i l'altra és el clima, que és analitzar l'evolució de tot això al llarg de molt i molt temps.
Sí, i quantes capes que té això que dius, no? Al final és el problema que també li passa a la política, no? Que es tendeix a pensar en cicles electorals de 4 anys o menys, no? Ara tendim a tenir cicles encara més curts, quan això necessita una carrera de fons molt més llarga. Però bueno, sí, temps i clima també seria l'exemple de la confusió de terminis. El temps és, bueno, el temps és el que veiem al final de telenotícies, no? És què passarà avui o demà i la previsió de com es mou l'atmosfera a nivell de núvols i d'isòbares i de vents, no? Tot això que ens sona i que veiem cada dia. I el clima és molt més extens. De fet, el clima es poden parlar de milers d'anys, no? Allò que quan et parlen de les antigues glaciacions, etc. I aquí el que és com difícil d'explicar és els límits de temperatura que marquen els científics, i aquí és on crea molta confusió.
Per exemple?
Perquè sempre diuen no es pot superar el límit d'un grau i mig. Llavors la gent porta un liu, no? Perquè si avui estem a 20 i demà 21 graus... Que
lius,
seria el
calla, ja l'hem superat, clar.
Sí,
i no és això.
No ho acabem d'entendre. I en veritat estem parlant de mitjanes globals en el temps. Ara mateix la Terra té una temperatura global mitjana d'uns 15 graus, em sembla, i el que faríem és escalfar-ho com a mitjana, és a dir, que tot el planeta de mitja s'hagués escalfat molt, o sigui, un grau i mig més. Això sembla molt poc, però el que fa és que desestabilitza tots els ecosistemes. Hem de pensar que la vida s'ha creat i pensat durant milers de milions d'anys per al clima que teníem. Uh-huh. Per tant, si aquell bosc és d'aquella manera, és perquè estava a certa alçada i sabíem que plouria més o menys durant aquesta època de l'any, no? I estem parlant a grans i grans èpoques, a espais temporals molt llargs, diguéssim. El que fem ara és, de mitjana, canviar-ho tot. Això vol dir que hi ha llocs on haurà pujat 4 graus i en algun lloc que s'haurà quedat igual, no? Però la mitja planetària canvia totalment, i això fa, doncs, que els animals s'hagin de desplaçar, però alguns no puguin, o que els boscos no estiguin adaptats a la temperatura que els hi toca, i altres conseqüències com molt més visibles, no? Com és la pujada del nivell del mar i el fet que, doncs, països sencers poguessin quedar sota l'aigua, com és el que li passa a les illes del Pacífic, no? Llavors, aquí és la gran diferència de pensar en llarg termini i què pot significar aquest augment de la temperatura versus, bueno, doncs quin temps farà avui i demà. No sé si m'he explicat bé.
Sí, perfectament. Per anar acabant, ja sé que no us agrada gaire fer-ho això, però en el millor dels casos, i sent molt optimista, com et planteges, com serà la vida d'aquí 20 anys? Estarem igual? Podem sortir, agafar un taxi, anar a sopar i comprar-nos 14 camises cada any en funció de la moda? O veus... Què veus? Sent optimistes, et demano?
Va, per ser optimistes, el que hem de fer és com entendre que no ens cal el tipus de vida exacte que tenim ara. No dic que haguem de viure malament, sinó que hi haurà un altre tipus de benestar. Pues això, que potser no ens haurem de canviar la camisa cada any, com deies tu, però que sí, que tindrem una vida social activa, que podrem sortir a caminar i a fer el que ens agradi, que podrem anar a sopar, no? Però potser hauríem de tendir a que aquest Earth Overshoot Day del que parlàvem, no? A que no estiguem consumint més recursos d'aquells que la Terra pot regenerar. Això vol dir, doncs, potser no anar-se'n de vacances tan lluny, que aquest any ho estem practicant per altres raons, o que tinguis un sistema renovable molt ben pensat en canvi del desastre de combustibles fòssils que tenim avui en dia, menys ús del cotxe i més el transport públic, no? Però jo crec que ens hauríem de tendir a imaginar-nos-ho com perquè ens faci de guia, no? De llum, de dir, va, doncs anem cap allà, perquè si no ens podríem posar a pensar només en crisis i pèrdua de països i futurs virus que vindrien o pèrdua dels ecosistemes i això no inspira gaire.
Aquesta és la versió optimista. I la pessimista?
La pessimista. El canvi climàtic és una cosa que està a uns límits bastant, bastant esperpèntics, és a dir, d'aquí poc comença... Bueno, ja estem veient conseqüències molt dràstiques i d'aquí poc les veurem encara més, i no parlo de que ens anem a finals de segle, sinó que la extinció de les espècies o com ens afecta el que parlàvem ara de les glaceres, la manca d'aigua, la pujada del nivell del mar, tot això és ja aquí, voldria dir doncs, més temporals glòria com el que hem viscut, un estiu de sobte molt sec i llavors incendis, després una pluja torrencial, després doncs, que la collita de la vinya vagi molt malament, no? Tenim tota aquesta sèrie de catàstrofes que ja estem acostumats a uns períodes molt llargs que cada vegada es farien més curts aquests períodes, anirien tornant cada vegada més sovint. I això, bueno, doncs desestarota l'economia totalment de Catalunya i del món.
Sí, sí,
I la nostra forma de viure com a societat.
Doncs, ja ho anava a dir, ens hem de posar les piles, però és que al final...
Totalment.
Al final no ens hem de posar les piles, ens hem de carregar unes bateries quilomètriques al damunt i treballar amb això. Anna Pérez, català, ambientòloga, experta en canvi climàtic, moltíssimes gràcies per haver passat avui per l'Estiu de Gràcia.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.